Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Ramírez farà algun canvi, però cap revolució a l'11 titular diumenge contra l'Atlètic Balears, respecte al que va perdre 5-1 dissabte passat al miniestadi. Així ho ha confessat fa uns minuts el tarragoní en roda de premsa. L'equip afronta una jornada que segurament és decisiva per no quedar-se a terra de ningú. 9 són els punts de distància del Sabadell amb la part alta i el rival d'aquesta setmana és el tercer classificat. Fer bona la història i guanyar l'Atlètic Balears permetria als arlequinats recuperar una mica del terreny perdut o, com a mínim, no quedar-se del tot despenjat. Però una derrota deixaria els sabadellencs pràcticament sense opcions d'il·lusionar-se en el que queda de temporada. Primer, perquè no queda molt de marge per intentar revifar el vol. Després, també, per què no dir-ho, perquè un altre rival directe s'escaparia com la setmana passada al Barcelona B. En definitiva, podria fer-se molt llarga la Lliga. Avui, per cert, ja s'ha entrenat Mariano Konic amb els seus nous companys en aquestes primeres hores del central argentí d'origen ucraïnès com a nou futbolista del centre d'esports. És divendres, estrenem el mes de febrer l'Hotel Suís. Benvinguts!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia del Sabadell Atlètic Balears amb Quico Ramírez i Manix Mandiola centrarà el programa d'avui, també les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez, però hi haurà molt més. Per exemple, en futbol, el Rubí Sabadell Nord o el Mercantil Girona B. El retorn a la competició de l'equip masculí de waterpolo del Natació Sabadell visitant la piscina del CNB o la visita de l'Oar Gràcia a l'Olímpic de Granollers.
I fora de l'hotel?
Hi haurà clàssic a les semifinals de la Copa del Rei. S'acaba de dur a terme el sorteig al Benito Villamarín, l'escenari de la final, i Madrid i Barça queden aparellats amb l'anada la setmana vinent al Camp Nou i la tornada 15 dies més tard al Bernabéu. L'altra semifinal, per tant, enfrontarà el Betis amb el València. Avui, per cert, s'enceta també una nova jornada, primera divisió, a les 9 a l'Alcoraz amb la disputa del Huesca Valladolid. Jean-Claire Todibó ha estat presentat fa una estona també com a nou jugador del Barcelona. El club blaugrana ha avançat l'arribada del central mitja temporada. Recordem, el contracte del francès és fins al 2023. També ha arribat a un acord amb l'Atlético Mineiro brasiler pel traspàs del lateral dret Emerson fins a finals de temporada, volíem dir, per 12 milions, si bé el que resta d'any el jugarà cedit al Betis. I en bàsquet, el Barça a l'Assa se situa cinquè a l'Eurolliga gràcies al triomf 55-76 d'ahir a la pista de l'Olympiakos grec. L'equip de Svetislav Pesic ha superat els del Pireu també a la taula gràcies a haver recuperat el bàsquet a Braix. Mikel Landa haurà de passar pel quiròfan després de trencar-se la clavícula en l'estrena de la temporada a la Challenge de Mallorca. I avui arrenca el 6 Nacions de Rugby. El França-País de Gales serà l'estrena d'un torneig que enguany potser té una mica més d'importància per allò de tenir mundial al Japó aquest estiu.
Han parlat en les últimes hores
Guillermo Amor com a representant del Barça al sorteig de les semifinals de la Copa del Rei.
Yo siempre digo que lo importante es estar siempre en los sorteos. Nosotros lo hemos logrado una vez más, estamos aquí. Después de pasar el otro día una eliminatoria, creo que dura contra el Sevilla, por méritos propios, y ahora tenemos que mirar hacia adelante. Hacia adelante es mañana mismo partido de Liga contra el Valencia y adelante es preparar el partido en casa contra el Madrid la próxima semana. Con todas las ganas, con toda la ilusión, con la pasión de siempre y seguramente creo que si lo hacemos así, trabajamos y estamos al nivel que solemos estar, creo que podemos llegar a la final.
I per part del Real Madrid, un altre exjugador com Emilio Butragueño.
Para el público va a ser muy, muy atractivo. Obviamente estamos hablando de dos equipos con muchísimos recursos, con jugadores extraordinarios. Y desde luego que nos esperan partidos muy intensos, muy igualados.
I a les xarxes socials.
El conseller del Centre d'Esports i home que ha fet pràcticament de tot, el conjunt arlequinat, Albert Ramos, ha publicat dues fotografies a Twitter recordant que avui fa 19 anys que va començar a treballar al Sabadell. A més, avui és el cinquè aniversari de la mort de Luis Aragonés i un munt de jugadors l'han recordat. El Sabio d'Hortaleza, un d'ells, l'ara entrenador del Sagan Tosu japonès i ex del Centre d'Esports, Lluís Carreras, que ha penjat una història a Instagram amb una foto del Zapatones a la banda donant-li indicacions quan el de Sant Pol jugava a l'Atlético. Carreras ha citat el celebra ganar, ganar i ganar d'Aragonès.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exnedador sabadellenc David Meca i també l'exjugador del Centre d'Esports i pare de Xavi Alonso, Perico Alonso.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Es un equipo que quiere salir de esta categoría, indudablemente, y se apagó la luz. ¿Sigo? Ah, iba a decir, y se apagó la luz.
L'anècdota de la roda de premsa d'avui s'ha anat a la llum. En mitjà de la roda de premsa de Quico Ramírez, ara fa res, fa una horeta amb el comptat de la nova Creu Alta. Avui és divendres, dia de prèvies aquí a l'Hotel Suís, en aquest cas, en un partit també amb un horari diferent. Ens estem acostumant últimament entre jugar a les 4 per alada, el dissabte, en el cas del miniestadi. Aquest cop toca horari matinal, per allò de rebre un equip de les Illes Balears com és l'Atlètic Balears. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
No miris que va dalt, que si fa sorollet l'aire.
Sí. Entre això, la llum, sort han tingut allà a la sala de premsa que hi havia algú que havia passat pel club i sabia on estaven els ploms, que si no,
sí, no?
Haguéssim estat algun...
No fotis que és alguns... de Pau Ituri, el que
correcte,
ha fet...
Correcte, el que ha fet màgia.
Bé, com a mínim, a través d'Instagram, els sponsors estaran sí, ben contents, perquè s'ha vist molt i molt i molt bé la llum que hi ha... Aquesta no havia marxat, per cert, que això ja té nassos. Ha marxat la llum de dalt, però, en canvi, el tema de tots els patrocinadors que anaven corrent al davant de Quico Ramírez. Vaja, deixem el tema, l'anècdota de la roda de premsa. Esperem que no s'apaguin els ploms diumenge al matí a la nova Creu Alta.
Haurà de ser metafòricament, perquè amb l'horari...
No, clar, evidentment. No em referia a un problema d'enllumenat.
Sí, sí.
Què ha dit avui Quico Ramírez? Avui dia amb molts fronts oberts, Atlètic Balears tercer classificat aquí a les portes de visitar Sabadell, amb Mariano Cònic que ja s'ha entrenat avui com a arlequinat, també evidentment pendents de la infermeria i d'un Òscar Rubio que ja ha superat aquesta sobrecàrrega al bessó. Per on comencem?
Mira, doncs rematarem la golejada del miniestadi, aquell dolorós 5-1 de la setmana passada.
Ràpid, sisplau.
Ràpidament, perquè el Quico Ramírez ens expliqui com ha anat la setmana dels jugadors del Sabadell.
Ha sido una semana larga, donde hemos ido de menos a más, ¿vale? Es una semana, inicio de semana, de muchas charlas, de analizar la situación, de llegar a conclusiones, y sí, se ha hecho larga. A veces se gana y a veces se aprende. Entonces, aquí creo que hemos aprendido una lección, que no hay que olvidarla, que hay que tenerla presente, y que nos tiene que hacer más fuertes, indudablemente.
Lliçó apresa, en diu Quico Ramírez, després de la golejada al miniestadi, de la patacada contra el filial del Futbol Club Barcelona. Tocarà centrar-nos en un Atlètic Balears que ho portem dient tota la setmana i després insistirem més encara amb el Miguel Ángel Rodríguez, absolutament bipolar, guanya gairebé tot a casa, només ha guanyat un partit fora de son malferit. I no sé si ha deixat caure, ho dèiem ja en començar, alguna pista sobre l'11 titular. Quico Ramírez, recordem que havia calcat alineació del primer partit a casa contra el Conquense, el segon contra el Barça B, evidentment no hi era Òscar Rubio, tots a disposició de Quico Ramírez, per tant aquí el Lleidatà té totes les de tornar a l'11 titular, ja veurem si Pedro Capó continua o no, però no sabem si... jo diria que no vaja com a lateral dret. I a partir d'aquí, doncs, algun que altre canvi, alguna pista ha deixat?
Sí, ha dit que hi haurà alguna novetat, poques, ara l'escoltarem, però alguna novetat hi haurà perquè, vaja, sobretot el factor que després comentarem també de la tornada d'Òscar Rubio, però com deies, havia repetit l'11, un fet que no havia succeït aquesta temporada amb Toni Saligrat a la banqueta, per tant, amb Quico Ramírez va succeir, com deies tu abans, contra el Conquense i contra el Barça B, per tant, doncs, anuncia canvis com, vaja, farien el 99% dels entrenadors en cas de venir de perdre per 4 gols de diferència. I sobretot també tenint en compte, ha dit Quico Ramírez, l'estat de l'Atlètic Balears. Sobretot ha demanat o ha dit el tècnic del Sabadell que no tinguem en compte la ratxa que porta l'Atlètic Balears fora de casa, que contrasta, com deies, absolutament amb la ratxa que porta a Son Malferit. Ho deies tu ara, una derrota només a casa contra el Sabadell, una victòria només lluny de les Illes. Per tant, per tot plegat, anuncia el técnico tarragoní que alguna permuta y ahora
he dado continuidad a ese equipo, pero lógicamente tengo que meter muy poquito a poco pues esos matices que a mí me importan y me interesan, esos jugadores que me pueden dar equilibrio. Y bueno, he tenido toda la semana también pues para ver de qué forma ha afectado al jugador el haber encajado esa goleada, si el jugador que ha jugado ese partido está preparado para jugar en casa contra un gran rival como es Atlético Baleares. Y bueno, y con todo eso sin hacer grandes cambios, porque creo que tampoco es bueno, sin hacer grandes cambios, sí que hay que tocar alguna tecla para intentar encajar un poquito las piezas, ¿no? Algo se va a tocar, pero poco.
Doncs queda claríssim, eh? Ara, a partir d'aquí, que cadascú faci la seva juguesca, la seva travessa, alguna cosa hi haurà? Algun canvi hi haurà?
Però no molt. Vaja, no cal ser molt visionaris tampoc per pensar que aquest canvi, un serà Òscar Rubio, si no hi ha cap contratemps, al lateral dret, tornarà al lleidatà després d'aquella sobrecàrrega al Bassó.
Més que res per tornar a posicions naturals. Sí. Recordem que és una de les poques posicions que no està doblada a la plantilla del Sabadell.
I no ha debutat encara Òscar Rubio amb Kiko Ramírez. M'has fet una cara aquí de...
Home, no, és que m'he quedat blanc.
No, no és Fernando Pajarero.
Dic que l'has jugat que no encara. Que l'has votat amb Kiko Ramírez. Amb Kiko Ramírez, no és veritat.
Vaja, avui la roda de premsa ha servit per confirmar, com va dir fa 7 dies Kiko Ramírez, reservem Oscar Rubio contra el Barça B.
Per precaució.
Per precaució i per poder jugar contra l'Atlètic Balears. Per tant, tothom a disposició.
Afortunadamente está toda la gente disponible. Es muy buena noticia. Junto con Mariano, que ha aparecido a última hora, que nos va a ayudar a ser más competitivos. Yo creo que la competitividad dentro del grupo, dentro del vestuario, es muy positiva. Nadie se va a poder dormir, todo el mundo va a tener que ganarse el puesto cada semana. Y es, ya te digo, es buena noticia que a día de hoy estemos todos disponibles.
Per tant, la infermeria es buida, amb el permís de l'Aleix Coc, recordem.
Sí,
tothom
sí.
Disponible perquè l'Aleix Coc està lesionat de llarga durada, malauradament. I això implica també que si tothom està a la disposició del tècnic, un d'ells ja és Mariano Konik. Ahir ja ho explicàveu aquí a l'Hotel Suís, aquest central sub-23, que arriba cedit per part del Sevilla Atlético, argentí, encara que d'origen ucraïnès, però criat aquí a Barcelona, amb les pedreres, per exemple, del Gramenet o de l'Espanyol, entre d'altres. Per tant, estem parlant d'un futbolista que no és que sigui un fitxatge, agafant literalment paraules del Sergi Garcés, exòtic, no, ni molt menys. És un jugador que coneix perfectament aquesta terra.
I que volia tornar aquí.
I que volia tornar, sí, sí. De fet, va posar força de la seva part per poder venir aquí al Centre d'Esport Sabadell, tot i tenir d'altres ofertes sobre la taula. Jugador que, com comentaves ahir, ja va tenir força minuts, més d'un miler de minuts a segon una divisió al futbol professional la temporada passada, que enguany no estava gaudint de tants a segona divisió B, després del descens del filial del Sevilla, que ahir aterrava aquí a Sabadell, que ahir va arribar a la tarda, i que avui ja s'ha entrenat. Per tant,
sí.
Avui ja tenim els primers inputs de les primeres hores de Konik com a jugador arlequinat.
Evidentment, en el tall de veu d'abans, s'intueix que Mariano Konik també està a disposició de Kiko Ramírez, per si considera oportú el tècnic tarragoní, doncs, convocar-lo aquest diumenge contra l'Atlètic Balears. Li hem preguntat també a Ramírez per aquest nom propi, per Mariano Konik, perquè ens expliqués una mica les seves primeres sensacions de el nou reforç arlequinat que arriba per reforçar aquest central. Volia més competència en aquesta línia Kiko Ramírez, i ha estat ben clar, Adri, ha estat ben explícit i ha posat un exemple, a més, molt personal, molt propi, per dir que aquest jugador també se l'està jugant amb aquesta estada aquí a Sabadell.
Yo estudio mucho eso, los jugadores, porque creo que es muy importante. No solo fichamos al jugador, sino también a la persona. Y sobre todo que sea un futbolista que se la juegue, que venga a jugársela, que venga a arriesgar. Este no es ningún club en el cual se pueda dormir ningún jugador. Aquí no ofrecemos contratos muy largos, ni el mío. O sea que se va a tener que ganar día a día el puesto. Tiene 4 meses para decir aquí estoy yo, y para ganarse el puesto primero aquí y luego en esta liga, ¿no?
Queda claríssim, eh? Recordem que ho vam explicar quan va aterrar fa 20 dies aproximadament Kiko Ramírez aquí a la Nova Creu Alta. El seu contracte és fins a finals de temporada i prou, amb un petit matís que és la clàusula en cas d'ascens. Per tant, una opció complicada.
Està lluny, està lluny ara mateix.
És un repte molt ambiciós. Evidentment, això no implica que si arribats al cas, tant l'entrenador com el club estan d'acord, doncs poden allargar el seu vincle, només faltaria. Però és un bon exemple el que ha posat aquí. Tots ens l'estem jugant, ha dit.
Sí, sí, no, diu que ell el primer. Per tant, té 4 mesos Mariano Konik per demostrar que té lloc, no només, evidentment, al Sabadell, sinó també a la categoria i al futbol semiprofessional, per tornar després, com deies tu, Adri, al futbol professional, que és el primer tast que va tenir Konik la temporada passada. Tot s'ha de dir, una campanya en la qual el Sevilla Atlético va baixar de categoria de forma molt clara a segona divisió.
M'esteu acabant de convèncer per anar el diumenge a esmorzar? Després ho acabem de parlar, no cal que diguis l'hora de la convocatòria.
No ets molt difícil de convèncer per anar a les 9 del matí a esmorzar.
Dit això, horari matinal.
Sí. Horari matinal, l'únic partit, si tot va bé, de la temporada a la Nova Creu Alta. En horari matinal, evidentment, ens visita un equip balear i, per tant, toca adaptar l'horari. Per tant, 12:45 del migdia, que ningú es despisti, que ningú es pensi, que ningú posi la ràdio a 16:45 de la tarda, 12:45 del migdia. Allà hi serem els del Sabadell en joc per viure aquest partit entre el Centre d'Esport Sabadell i l'Atlètic Balears, partit important. Avui li hem preguntat també a Quico Ramírez, perquè el Sabadell està a 9 punts del playoff descens, a 6 del descens, i visita la Nova Creu Alta el tercer classificat. Per tant, home, igual abusem una mica allò del terme final, però si no és una final, se li aproxima bastant al partit d'aquest diumenge.
Gràcies, Pau, t'espero d'aquí una estona.
Fins ara!
Marxo ara cap a Palma de Mallorca. Vaig a saludar un tècnic basc de l'Atlètic Balears, per tant, canvio de llengua. Manix Mandiola, entrenador de l'Atlètic Balears. Què tal? Com estàs? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena, gran temporada hasta ahora, sobre todo en casa. Gran inicio de liga y estáis ahí entre los primeros.
Bueno, pues ya sabes tú que las notas tienen que ser al final. De momento estamos estudiando bien, pero los exámenes finales todavía son más adelante.
Sigo con ese símil entonces. Va, los estudios en casa, fenomenal. De hecho, solo el Sabadell ha sido el único que ha podido ganar al Athletic Balears en Son Malferit. Pero me imagino que de puertas adentro, en clase, iba a decir el vestuario, pero siguiendo el símil, en clase, a los alumnos hay que recordarles eso para un toque de atención, ¿no? Decir, sí, estos señores van novenos, pero aquí nos ganaron.
No, es el único equipo que ha ganado y además pues ganó bien, o sea que no hay ni una pera. Y yo tengo muchísimo respeto al Sabadell, no porque los ganó, sino porque es un equipo que, bueno, por motivos que sea, no está donde querían estar o donde pretendían estar, pero yo sé que es uno de los buenos.
Además, el Sabadell que os encontrasteis en Son Malferit no es el mismo que el actual, entre otras cosas por quien ocupa el banquillo.
Sí, yo creo que son dos filosofías de fútbol distintas, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene la suya y con eso tienes que seguir hasta el final. Y nosotros tenemos que estar preparados para hacer frente a... En su día no pudimos, nos ganaron bien. Y esta vez, pues a ver, a otro tipo de entender el fútbol, a ver si nos va mejor.
¿Qué tipo de partido esperas? Sobre todo viendo los dos primeros de Quico Ramírez aquí en Sabadell, con esta nueva idea de fútbol que está imprimiendo al conjunto arlequinado. ¿Tú qué guión esperas de cara al compromiso de pasado mañana?
Hombre, yo estoy mentalizando a mis jugadores que vamos a tener que correr mucho detrás del balón. Porque ahora mismo Sabadell tiene una filosofía de juego y una calidad en sus jugadores que como no podamos robar arriba, que va a ser muy difícil porque ellos tienen mucha, no sé, asumen riesgos y normalmente tienes que estar muy preparado y la presión alta es muy difícil de mantenerla mucho tiempo, entonces estamos preparados para correr detrás de ellos en la medida que necesitemos.
Ahora mismo está a 9 puntos del playoff el Sabadell, está un poquito descolgado, como decías antes. No sé si decir que desde el Athletic Balears se descarta al Sabadell como rival directo ahora mismo o si podría descartarse el domingo en función de cómo vaya la cosa.
No, yo primero, solo creo en el día a día. O sea, siempre digo lo mismo, pero parece que tuvo que venir el Cholo para explicar que es partido a partido y esto es más viejo que la orilla del río, eso es de toda la vida. El único partido es el siguiente. Y a mí, mirando a medio plazo o a largo plazo, me gustaría hacer unos 65 puntos para poder estar en el playoff. O sea, y si nosotros no llegamos, pues no jugaremos. Y el Sabadell, si es capaz de llegar a esa cantidad, pues llegará. O sea, cada partido es un mundo y aquí eres tan bueno como tu último resultado. Entonces, decir ahora lo que va a pasar después no vale para nada, porque aunque pierda el equipo que pierda este domingo, pues vale, igual mala jornada y demás. Si es capaz de ganar los tres siguientes, pues ya está muy bien otra vez. O sea que un domingo no cambia nada.
Bien, bien relativizado, entonces, eso de en función de cuál sea, a veces los periodistas nos gusta demasiado hablar de finales. Claro, en el caso del Sabadell está un poquito más descolgado, bastante más descolgado, y por lo tanto quizá tiene un plus de importancia. Pensemos en lo que se ha jugado hasta ahora. Ahora que decíamos de no mirar más allá y de centrarnos en lo que es el día a día, decíamos que en casa estáis espectaculares, el mejor local de la liga. En cambio, fuera de casa, una única victoria. ¿Qué le está faltando al Baleares fuera para poder, no digo igualar, pero sí mejorar mejorar un poquito los registros de fuera comparado con los de casa?
Hombre, la verdad que perdemos menos que lo que puntuamos, ¿eh? Porque hemos puntuado creo que 5 veces, hemos ganado una y hemos perdido 4. O sea que bien, mejor ganar, pero tampoco es fácil ganarnos fuera. Y ganar fuera de casa es difícil para todos. Y si no preguntar, exceptuando al Sabadell, preguntar a todos los demás equipos que han pasado por aquí, por Palma, lo difícil que es puntuar fuera de casa, ¿no? Eso, puntuar es difícil. O sea, pues ganar más difícil todavía. Y yo considero que los que estamos en esta categoría concretamente en este grupo, estamos ahí por méritos propios. A veces se habla del Barcelona, pero el Barcelona está detrás del Baleares, que se salvó el último partido el año pasado. En la última jornada nos salvamos. Y resulta que ahora vamos delante del Barcelona. Hay mucha igualdad y las dinámicas hacen que parezca que eres San Dios y luego resulta que parece que eres malo, pero qué va, aquí hay mucha igualdad y cada partido es una... los puntos casi están al 50%.
Ayer, Manix, acabó el mercado de fichajes. El Baleares es uno de los clubes que también han movido ficha. Destacaba Kiko Ramírez, de hecho, las buenas incorporaciones que habéis hecho, pensando, me imagino, en reforzar esta plantilla. No sé si está satisfecho con todo lo que ha llegado.
¿Qué ha dicho Kiko Ramírez? ¿Qué hemos hecho?
Que habéis hecho buena plantilla, tenéis ahora mismo. Ha destacado el potencial que tenéis.
Así es. Ah, pues está bien. A ver si tienes razón. Yo, de verdad, que las incorporaciones que tenemos, no puedo opinar de ellos porque no los conozco. Solo conozco a Manu Herrera, que lo tuve hace muchos años yo en el Eibar, y no conozco a los demás, no los conozco. Entonces, es como un melón, que hasta que no se abra, no se sabe, ¿no? Pero bueno, también es verdad que esos refuerzos vienen de equipos donde no jugaban, en Segunda B. O sea que tampoco hemos hecho unos fichajes como el Ibiza o otros equipos que han traído gente de segunda división o trastada. Nosotros son apuestas que son monedas al aire y ya veremos cómo caen.
Pues estaremos atentos a esas monedas a ver si caen de la cara o de la cruz para el Athletic Balears. Simplemente para acabar, Manix, creo que en la primera vuelta lo comentamos. De todos los precedentes que hay, a veces el mundo del fútbol deja unos datos caprichosos. El Sabadell con el Athletic Balears tiene unas cifras también muy peculiares. De aquí a un rato las comentaremos con un enfermo del fútbol y de los números como es Miguel Ángel Rodríguez, un estadístico de aquí de Sabadell. Pero a nivel particular, Manix Mandiola nunca le ha ganado al Sabadell, que es de aquellas cosas que a veces el fútbol te depara datos de estos que yo no sé si hablar de espinita o algo así, pero ya es curioso que Manix se haya enfrentado con diferentes equipos. Por ejemplo, recordamos lo de Eibar, etcétera, y no hay manera. No sé si se lo tienes ahí clavado, de decir, a ver si me quito ya este lastre.
Bueno, de jugador ya ni me acuerdo, pero de entrenador recuerdo 4 partidos y solo recuerdo 3 empates, y 2 de ellos nos dejaron fuera, me iba a Sabadell, y con el Atlético Baleares perder y empatar. O sea que los números son malos, la verdad, y ya va siendo hora de cambiar esa dinámica.
Me entenderás seguro por la parte que nos toca, que te tenemos mucho aprecio, pero ojalá que sea a partir de la semana siguiente, que no sea con el Sabadell por medio. Manix Mandiola, un placer como siempre, hablar un rato de fútbol. Nos vemos pasado mañana aquí en la Nova Creualta. Un abrazo.
Venga, un saludo a todos los oyentes, venga.
Dins l'àrea sol, el cinquè. Doncs s'ha clavat Vilarrassa fins a la cuina. S'acaba el partit al mini. Derrota contundent del Sabadell avui davant el Barça B.
Esperem que només hagi estat un malson.
Sabadell en joc.
Diumenge, horari matinal a l'estadi. A partir de 11:45 del migdia, Centre d'Esport Sabadell, Athletic Balears.
Soc Pedro Capó, jugador del Sabadell. No perdi els nostres partits a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dens, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El llibre del registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel Rodríguez, què tal, com estàs? Benvingut.
Bona tarda, Adri.
Avui toca l'Atlètic Balears, avui toca un rival que, home, sense haver entrat al detall en tots els precedents, jo crec que és dels que millor se li dona al Sabadell al llarg de tota la història, com a mínim història recent, però crec que anant més enllà també.
Sí, senyor, has tingut bon ull perquè 25 partits oficials entre Sabadell i Atlètic Balears, 10 victòries del Sabadell, 12 empats, o sigui, hem puntuat en 22 dels 25 partits i només hem perdut 3 contra l'equip balearico, hem marcat 39 gols i n'hem encaixat 22, i ara ve la dada que tothom ens aferrem per diumenge: 12 visites del Sabadell de l'Atlètic Balears a Sabadell, 8 victòries arreguinades, 4 empats i cap victòria de l'Atlètic Balears a Sabadell. Així, mai ha guanyat l'Atlètic Balears ni a la Creu Alta ni a la Nova Creu Alta.
I això que han estat en categories diferents.
Sí, segona B, tercera, algun partit de Copa. No ha tingut sort.
De fet, has fet fins i tot un rànquing, que això algun cop ho havíem comentat, d'equips que menys rendiment acostumen a treure d'aquí de Sabadell. I la veritat és que l'Atlètic Balears està dels primers.
Està al podi, és el tercer equip que més vegades ha visitat a Sabadell sense guanyar mai, amb 12 precedents. Segon trobem el Recreativo de Huelva amb 16 i lidera aquest rànquing el Sant Andreu amb 18.
O sigui, en 18 visites el Sant Andreu mai no ha guanyat aquí a Sabadell.
El primer equip no, el Sant Andreu podrà dir que va guanyar el filial a la Nova Creu Alta
fa dues o tres temporades.
Però no compta per aquesta classificació.
I aquesta ratxa em sembla espectacular, perquè ara repasses, deies 25 partits oficials entre el Sabadell i l'Atlètic Balears, només 3 derrotes, deies que en 22 d'aquests 25 partits el Sabadell havia puntuat, però clar, si em dius que porta 18 partits seguits sense perdre el Sabadell contra el Balears, significa que les poques derrotes van arribar al principi de tot.
Sí, de fet, diria que l'última derrota contra l'Atlètic Balears és dels anys 70, diria 76, una cosa així, i fins ara, doncs, 18 partits consecutius sense perdre, 9 victòries i 9 empats, diria, i de més, a la primera volta vam parlar de que portàvem 6 o 7 empats seguits al camp de l'Atlètic Balears, i bueno, a la primera volta vam guanyar, llavors doncs, vam allargar aquesta ratxa.
Sí, em sembla brutal, que els últims 18 partits entre el Sabadell i el Balear siguin 9 victòries i 9 empats, cap derrota arlequinada.
Tant de bo l'Atleti Balears cada setmana.
Sí, ha de ser així, sí, encara que ja et dic que aquest any l'han llançat, però vaja, de fet el Sabadell és l'únic equip que ha guanyat allà a Somaferit, però vaja, no ens avancem. Comencem pel centre d'esports, després anem amb l'Atlètic Balears. Quines dades ha rescatat avui del conjunt sabadellenc?
Bueno, ara mateix el Sabadell novè classificat amb 29 punts, 8 victòries, 5 empats i 9 derrotes, 25 gols a favor i 32 gols en contra, després dels 5 que vam encaixar al miniestadi. A la Nova Creu Alta hem sumat 18 dels 29 punts, repartits en 5 victòries, 3 empats i 3 derrotes. N'hem marcat 12 gols i n'hem encaixat 10.
També has anat a furgar la ferida una miqueta, podríem dir, recuperant aquests 5 gols. Recordem que el Sabadell, gràcies al Cornellà i al València Mestalla, no és la pitjor defensa després d'aquesta golejada al miniestadi, perquè el València Mestalla va rebre 3 gols contra el Cornellà i, per tant, continua tenint pitjor bagatge defensiu que no pas al centre d'esports, però vaja, la cosa va d'un gol només. I has anat a buscar precedents després de rebre una golejada com la del mini.
Sí, va, clar, encaixar 5 gols no és gaire habitual, sobretot a la segona B. De fet, és el miniestadi la quarta ocasió que el Sabadell fora de casa, això sí, fora de casa, ha encaixat 5 gols a segona B. L'últim cop va ser el 9 de desembre del 2007 amb Ramon Moya a la banqueta al camp de l'Alicante, José Rico Pérez. I per agafar una dada positiva d'aquell partit de golejada 5-0, la setmana següent vam rebre el Deni a casa i vam guanyar 1-0.
Doncs bona dada, ja et signo aquest 1-0 aquest diumenge contra l'Atlètic Balears. Si fa més d'11 anys que a la segona B el Sabadell no encaixava fora de casa 5 gols. Nosaltres havíem anat a parar al partit d'aquell contra les Palmes de segona A, que era l'últim cop que havia rebut 5 gols, però clar, segona B no havíem fet la comparativa. I, evidentment, un dels noms de les últimes hores és el de Mariano Konik, i també has volgut tenir un detall amb el nou central sub-23 del Sabadell.
Sí, Konik és l'estranger número 73 en tota la història del Sabadell i el 16è argentí. O sigui, del 73, 16 han sigut argentins, que és un percentatge bastant alt.
Embarcadeta sobre la marxa. És argentí d'origen ucraïnès. Tenim algun ucraïnès que hagi jugat pel Sabadell?
No.
Que...
Segur.
Ho diu amb una rotunditat sense haver-ho mirat.
Ho vaig mirar, perquè hi havia... Bueno, deien que era d'Ucrània, bueno, una història d'aquestes rares que passen, però no, vaig mirar i no tenim cap precedent.
De fet, ell es va formar com a jugador aquí, entre la Grama, l'Espanyol, etc. Per tant, de fet, és un dels motius pels quals vol venir a Sabadell, perquè està a tocar de Barcelona, que és on s'havia criat. Però, tot i així, argentí, 16è argentí de la història del Sabadell, que déu-n'hi-do també, Nacionalitat amb més jugadors... Sí. A part de l'Espanyol, evidentment.
Sí, sí, de llarg.
Doncs queda dit. L'Atlètic Balears, què rescatem dels números del conjunt d'un vell conegut, d'un entrenador que mai no ha guanyat el Sabadell, de Mànix Mandiola?
Bueno, l'Atlètic Balears ara mateix tercer classificat, o sigui, jugaria el playoff de ascens a segona A, 39 punts, o sigui, 10 més que el Sabadell, 11 victòries, 6 empats i 5 derrotes, ha marcat 34 gols i n'ha encaixat 24. Fora de casa el balanç és molt més pobre, o sigui, és evident que el seu punt fort és el seu camp, a Son Malferit. Fora de casa només ha sumat 8 punts, una victòria, 5 empats i 4 derrotes, 12 gols a favor i 15 en contra.
Dèiem abans el tema del rendiment a casa. Una única victòria visitant a Son Malferit va ser la del Centre d'Esports Sabadell. En canvi, no és una victòria fora de casa. És que, clar, són números bipolars, absolutament.
Sí, sí, sí. Cara i creu de l'Atlètic Balears aquesta temporada. Només una victòria fora de casa i va ser l'11 de novembre. O sigui, ja ha passat 3 mesos i mig, ja pel quart mes ja. Aquella vegada, doncs, va guanyar una 3 al camp de l'Ebro.
I fins i tot a nivell de gols encaixats, després de fer-se tan fort a casa, Son Malferit, fora li està costant. Ara que comentàvem el tema del Sabadell, els registres fora de casa del Balears, encara que venen, algun polític diria que amb un brot verd, en l'últim desplaçament, però vaja, els números són els que són.
Sí, bueno, de fet, ha guanyat pocs partits fora de casa perquè sempre ha encaixat algun gol. O sigui, en les 10 partits fora de casa de l'Atlètic Balears, només en l'últim desplaçament al Coll va deixar la porteria a 0. O sigui, en tots els desplaçaments fins l'últim havia encaixat algun gol. O sigui, això és així, és molt complicat que pugui sumar els 3 punts.
L'àrbitre serà murcià, Jorge Díaz Escudero. Home, no és... Anava a dir, no és dels clàssics, porta un munt de temporades a segona B, però no és dels que més vegades s'ha creuat en el camí del Sabadell, però algun cop sí, no?
Dos cops en total, un empat i una derrota. L'últim precedent diria que va ser el Sabadell Hospitalet del 2017, que a més va coincidir amb el dia que va néixer el meu fill. Ho vaig mirar.
Molt bé.
Vaig veure Sabadell Hospitalet del 2017 i dic, hòstia, aquell partit està a l'hospital.
Bueno. Elitística, està bé.
Bueno, dos precedents i cap victòria del Sabadell. Amb l'Atlètic Balears, quatre precedents, una victòria, dos empats i una derrota, i aquesta temporada ha dirigit ja 7 partits, 3 victòries locals, 2 empats i 2 victòries visitants, i la mitjana de groga és de 7.
34 anys, 7a temporada a la segona divisió B, per tant, un dels veterans, Jorge Díaz Escudero. Pau Vituri, hola.
Hola, de nou, aquí estem. Deixeu-me, perquè abans no he pogut participar. Tinc una pregunta pel Miguel Ángel.
Però forma part del repte o no?
No, però és curiositat personal. Quan parlàveu de les nacionalitats, que dèieu que l'Argentina és la primera, la segona pot ser la francesa?
Ostres...
Aquí ja estem demanant massa, eh?
No t'ho sabria dir. No sé, francès...
Primer tenim... repte per la setmana que ve.
Perfecte.
Bueno, tenim Florian, tenim... Baja, Nabil també Baja. Va néixer Nabil a França. Bueno.
Jo diria que és la francesa la segona, però tiro de memòria.
Bueno, doncs, ja t'ho miraré. Va.
Sí, sí, primer repte. Gràcies, Pau, ja pots marxar.
Vinga, adéu.
No. Reptes. La setmana passada vaig desmuntar un altre en directe, preguntava al Miguel Ángel Rodríguez que una de les visites...
Home, ja he fet la falqueta, eh?
Clar, jo he d'apuntar-me les medalles perquè jo sé que el nivell anirà pujant i que d'aquí aniré a menys. Soc aquell típic club que fa la sorpresa al principi de temporada i que després, en canvi, veus que comença a caure en picat i que no hi ha manera de redreçar el rumb. Per tant, vinc d'una victòria, he de treure una mica de pit. Fabre Coats era l'únic camp més enllà del mini-estadi on havia jugat el Sabadell contra el Barça B a camp del conjunt blaugrana, i la pregunta que feia el Pau Vituri, en certa manera la vam respondre entre tots dos, que era allò dels... de què havia passat? En...
Sí. Bé, digue-ho tu mateix. Sí, sí, no, tenia dues parts. La primera era les victòries de Quico Ramírez com a jugador a camps filials, número de victòries de visitants de Quico Ramírez com a jugador a camps de filials.
Que és una dada que té el Miguel Ángel.
Que van ser 5.
I la segona part, que és en un d'aquests partits, concretament el del València-Mestalla, Quico Ramírez va començar una cosa que no ha tornat a passar mai a segona B.
I que aquesta ja la vam dir, que anava de hat-trick la cosa.
Hat-trick, que va fer un hat-trick a Paterna i la setmana següent va tornar a fer un hat-trick a casa contra el Terrassa i cap jugador més ha fet dos hat-tricks seguits.
De fet, puntualitzant, diria que és l'últim hat-trick fora de casa d'un jugador del Sabadell a segona B, aquell de Quico Ramírez.
Ja ha plogut.
Sí, 22 anys, em sembla, 22 temporades, imagina't.
S'haurien de treure les de segona divisió i la de tercera.
Sí, 5 temporades, 17 anys, igualment.
Sí, la dada és demolidora.
I aquesta setmana què em porteu, va, de repte?
Començo jo?
Dispara. Vinga, va.
No, que comenci ell, perquè la meva és de pensar, perquè sí, rumiareu, i prefereixo que dispari ell, que diu que ve avui carregat.
Bueno, no, ha amenaçat amb el nivell, diu que ja és a nivell extra, superior.
No, he pujat una mica el nivell, perquè clar, si no, en certo cas, setmana en directe no té cap gràcia, llavors. Hem parlat dels jugadors argentins. Mariano Conix és el 16è argentí de la història del Sabadell. Doncs només hi ha un cas d'un jugador argentí que ha passat pel Sabadell que el dia del seu debut el van expulsar.
Que el dia del seu debut el van expulsar.
Una pista. Va ser a la Nova Creu Alta, però bueno, d'això tampoc...
No, és que tenim no, solució ni res, però
bueno. Bé.
Significativa, eh? Perquè jo estava pensant ja en jugadors de l'època de primera divisió, sí. I per tant...
No.
Bé, pensarem.
Bueno. No serà algun Viale?
No.
Ah, perquè clar, al final són nascuts a l'Argentina.
No,
al revés, perquè tu, jo amb Lucas Viale, per exemple, em passa que sé que és nascut a l'Argentina, però no el tinc interiorment com un argentí, perquè ha fet vida aquí des de fa tants i tants i tants anys que no, d'allò. L'haurem de buscar.
El meu repte, aquesta setmana, vinc una mica punyetero, ho he de dir.
No, perquè el Miguel Ángel no?
Que va. Ja que és una setmana que ve l'Atlètic Balears, que hem parlat de Pedro Capó, a portes giratòries, estic buscant els últims 5 jugadors nascuts a l'illa de Mallorca que hagin vestit la samarreta del Centre d'Esport Sabadell.
Pedro Capó?
Aquí estava la meva trampa, Pedro Capó.
Mallorca, clar, vale. Gràcies per venir.
Ja ha dit que venia punyetero.
Julián Robles?
Julián Robles és un...
Ostres, és que Palma de Mallorca tampoc és que...
L'illa en si, eh? No només Palma.
Xavi Ginard,
per exemple,
d'Artà.
I hi ha 3 més.
Hi ha 3 més que els deixarem de cara a la setmana vinent. Per cert, puc optar el premi a la segona? No serà Ivan Fasione?
No.
Tampoc. Perfecte, doncs...
No, mira, era difícil, no?
Jo ara mateix estic amb paper de futbol obert, jugadors argentins que hagin jugat al Sabadell, per tant...
Això és trampa, farem una cosa. Deixem-ho córrer una setmana pel mig i la setmana vinent ja descobrim aquests dos reptes llançats creuats avui sense resposta del Pau Vituri i del Miguel Ángel Rodríguez. Gràcies a tots dos.
Gràcies.
Crec que ho tinc. Adéu.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Hola, bon dia, soc Borja Burgos, entrenador de l'Escola Pia, i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell. No us ho perdeu.
Diumenge a les 12, com sabeu, aquest partit Sabadell-Atlètic-Balears sense massa marge d'error pel conjunt de Quico Ramírez, en directe des de mitja horeta abans, des de 2:15 a la sintonia del Sabadell en joc, amb el Sergi Garcés, amb el Pau Vituri, servidor, i a més amb un comentarista que ens arriba des de la Xina, amb Juanje Rodríguez, l'exjugador del Centre d'Esport Sabadell, que ja el tenim de tornada aquí a la ciutat després d'haver estat el segon entrenador de David Pirri al Shanghai Shenhua, la categoria juvenil del futbol futbol xinès i que de tornada aquí a Sabadell farà d'analista d'aquest enfrontament contra l'Atlètic Balears. Deixem el centre d'esports, no així el futbol, baixem algun que altre graó per parlar de la primera catalana i del derbi vallesà, que es viurà diumenge també en paral·lel a aquest Sabadell-Atlètic Balears. El Sabadell Nord, consolidat a la part alta de la classificació, visita també a partir de les 12 la Unió Esportiva Rubí, de vells coneguts com els ex-arlequinats Sergi Estrada o Eric Martínez, tots dos sabadellencs. També és allà Mendoza, que serà un dels sancionats del conjunt rubinenc i que en el seu dia també va vestir la samarreta del Sabadell B. Els de la zona nord intentaran aprofitar-se de la mala dinàmica del conjunt rubinenc, que encadena ara dues derrotes consecutives, per sumar la que seria la primera victòria a domicili d'aquest 2019. Ho haurà de fer, això sí, un altre cop amb un munt de baixes. Quico Díaz recupera efectius, recupera els sancionats Kevin del Corral, també Adrià Penya i Josep Pinyol, però perd per aquest mateix motiu a Albert Quereda, a Jairo i també a Sergi Martí. Els tres compleixen cicle, 5 targetes grogues, per tant, no podran ser de la partida a Can Rosés, a més de Montero, encara lesionat, i Àngel amb problema laboral. Tot en un duel que s'espera molt ajustat, Lluri Granado, el porter del Sabadell Nord, ha destacat sobretot la qualitat de la plantilla rubinenca a les portes d'aquesta visita a Can Rosés.
Pues con un equipo muy sólido, muy bien puesto atrás, arriba con tres delanteros espectaculares que a la que tengan una van a crear muchísimo peligro y nos encontraremos con un equipo muy sólido en líneas generales. Entonces, lo que te digo, será un partido de que el que menos errores cometa se lo va a llevar.
El duel, com diem, serà a Can Rosés, un terreny de joc de grans dimensions que l'entrenador sabadellenc Quico Díaz, un bon coneixedor d'aquella casa, creu que els beneficia, sobretot perquè és un camp de grans dimensions i, per tant, amb gent ràpida, amb gent veloç al davant, com per exemple Omar Cani o Dani Muela, poden fer molt de mal amb espais.
Es un campo que a nosotros, en la parte de finalización, los atacantes que tenemos se pueden encontrar muy a gusto, ¿no? Es un campo muy ancho y muy grande, que si nosotros conseguimos hacerlo grande en ataque, sacaremos mucho partido, ¿no? Porque el que juegue en Can Rosés y no disfrute jugando en ese campo tiene un problema grande.
Sobre el rival, Quico Díaz assegura que el Rubí al darrere és un dels equips de la Lliga més ben treballats. Ha destacat molt la feina defensiva feta per l'entrenador, per Alberto Fernández, un altre clàssic de les banquetes vallesanes, i defensa que mereixerien tenir molts més punts dels que tenen en l'actualitat a la classificació d'aquest grup 1 de primera catalana. Tot i que per Quico Díaz el seu principal punt fort és l'atac.
La parte de arriba, ¿no? Estrada, si tiene el día, te puede hacer un gol en cualquier acción aislada. Vicente lo han recuperado, Uroz, Carlos Silva me han comentado que esta semana vuelve. Rubí tiene un equipo con muchas individualidades y en cualquier momento te pueden decidir un partido, ¿no?
El partit de diumenge més suposarà el retorn de Quico Díaz a Can Rosés, allà on va viure un parell d'ascensos a principis de segle. Per tant, una de les places que recorda amb més carinyo el tècnic de Can Uriac, si posa la vista enrere i si es dedica a repassar el seu currículum.
Cuando llegue allí será el primer partido oficial que me enfrente a ellos después de cuando marche de ahí, ¿eh? Será, pues bueno, un plus, me vendrá a la memoria muchas tardes buenas y muchas mañanas buenas de fútbol que hemos vivido allí, ¿no? Antes del partido nos saludaremos con todos, te entrará la típica morriña, pero cuando estemos en el banquillo querré que ganemos nosotros. Y después pues seguiré pensando que el Rubí es un equipo que me gustaría siempre tenerlo un puesto más abajo que el mío.
Tirant de tòpic, per tant, partit més que especial per Quico Díaz, aquest Unió Esportiva Rubí, Club de Futbol Sabadell Nord, Unió Esportiva. El conjunt de Can Uriac es troba a la quarta posició, per tant, una situació més que plàcida per ser la primera temporada en tota la història dels de Can Uriac a primera catalana. Mirant de reull, evidentment, també a la part baixa, per si de cas, però això sí, són 13 els punts de coixí que té el Sabadell Nord al marge respecte al descens. Per tant, molta tranquil·litat la que tenen els arlequinats a les portes de visitar, com diem, diumenge a les 12, Rosés, per enfrontar-se a un dels ex-equips del seu entrenador, el Rubí. Un enfrontament que anirem també seguint des de la distància, des de la Nova Creu Alta, al Sabadell en joc. Yeah.
Com també seguirem amb els ulls del Sergi Parc a la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil, que rep a la mateixa hora el Girona B, encara amb la derrota a Badalona de l'última setmana ben fresca. Els graciencs afronten un altre duel directe d'aquesta zona intermitja de la classificació, ja que l'equip de Carlos López i el juvenil B del Girona estan separats per tan sols 2 punts. Joan Poc és el pitxitxi mercantilista.
Sí, sí, anant amb tot, és un rival directe, juguem a casa i hem de portar el ritme del joc i anar per als 3 punts sense pensar-nos ni un minut ni un moment.
Parlava el davanter del Mercantil, Joan Poc, que espera un partit de tu a tu, una mica més obert que el de la primera volta entre el Mercantil i el Girona B. L'atacant blaugrana també ha dit que la derrota del Badalona de l'última setmana en absolut condicionarà l'equip en aquest pròxim compromís.
L'equip mentalment segueix fort, no tenim mai per aquesta derrota. Hem de fer com si no haguéssim jugat aquest partit i seguir com vam jugar contra el Barça i com contra el Havak, amb aquesta actitud, i així segur que podem treure els 3 punts.
Com dèiem, repassant l'agenda del cap de setmana, molt focalitzada en el migdia de diumenge, a les 12, la nova Creu Alta Sabadell-Atlètic-Balears, a Can Rosés, primera catalana, Rubí, Sabadell-Nord, i també a la Lliga Nacional Juvenil, al Municipal de Raona, Marinals, aquest Mercantil Girona B, que no es disputa com és habitual en el cas del juvenil a mercantilista, dissabte a la tarda, a les 4, sinó diumenge, a les 12.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La cobla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Ladies and gentlemen, systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Què tenen en comú aquestes grans escenes?
Here's Johnny!
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
I les 3 de la tarda i posarem el punt final a l'Hotel Suís d'avui, d'aquest 1 de febrer del 2019. Parlem ara en plana poliesportiva d'entrada de waterpolo, perquè els dos equips del Club Natació Sabadell tornen a la realitat. Aquest cap de setmana, el femení disputa l'últim compromís abans de la Copa de la Reina, que comença just d'aquí a 7 dies clavats a Sant Feliu de Llobregat, i ho fa després del primer tastet de la temporada a l'Eurolliga. Com sabeu, les de David Palma van passar de forma invicta, sense cedir ni un sol empat ni una sola derrota
ple de victòries a Košice, a Eslovàquia, i ja hi arriba. El pels quarts de final serà el 8 vegades campió d'Europa, el Horizonte di Catania. Parlàvem a principis de setmana, per exemple, amb la capitana, amb l'Olga Domènech, al voltant d'aquest compromís a Europa. Aparquem, per tant, la competició continental, fins i tot la Copa de la Reina, que arribarà la setmana vinent. Abans, un partit, si voleu dir-ho així, anecdòtic per la diferència de potencial entre una plantilla i l'altra. Les de David Palma tenen demà a les 6 un desplaçament més que assequible a la piscina de l'Escuela de Saragossa. Per tant, un partit que no hauria de suposar cap mena de problema per les sabadellenques. Com sabeu, entrada ja la segona volta de la Lliga Premat femenina, les líders invictes d'aquesta màxima competició del waterpolo femení estatal. És complicat, ho tenen els nois. El masculí de l'Estelpul torna a l'acció a la Lliga Premat masculina després d'una setmana de descans per la disputa del Grècia-Espanya de Lliga Mundial, que va comptar amb la presència d'un waterpolista del club com és el Sergi Cabanes. Els homes de Quim Colet arriben a aquest duel contra el Club Natació Barcelona a terra de ningú, setens dins del play-off, però lluny del sisè classificat després de la derrota ara fa 15 dies contra el Sant Andreu de Dani Ballart. La temporada del conjunt sabadellenc està sent força irregular, amb 5 victòries, 2 empats i 6 derrotes, però el capità Òscar Carrillo està convençut de poder capgirar la dinàmica en les jornades que resten.
Ara tenim això, com tu has dit, i bueno, pues, hem d'anar a guanyar. O sigui, nosaltres treballem dia a dia per intentar competir a tots els partits i intentar treure'ls endavant. I bueno, hi haurà un dia que canvia aquesta dinàmica i que ens surti. Així que hem de continuar la mateixa línia i treballar.
Si mirem l'historial, els números juguen a favor de l'Estelpul masculí en les seves darreres visites a la Nova Escullera, a la piscina del Barcelona. En els últims 7 desplaçaments al CNB, 6 victòries del Club Natació Sabadell i tan sols un empat. La diferència és que el conjunt de la platja de Sant Sebastià, el conjunt barceloní, està signant una grandíssima temporada en contraposició amb el mal moment que travessa el Club Natació Sabadell, fins i tot amb canvi d'entrenador a mitja temporada. El CNB és tercer amb només 2 derrotes, segona millor defensa de la Lliga amb només un gol rebut més que l'Atlètic Barceloneta, també empatat a punts amb el Terrassa, que és el segon classificat, i amb un dels entrenadors més veterans d'aquest esport, com és Toni Esteller, un mite, un clàssic del waterpolo de les nostres piscines. Per no dir també del nivell de la plantilla, com ha repassat Carrillo.
Tenen jugadors molt importants, amb molta experiència, com l'Eric Marçal o l'Adrià Delgado, el Joel Estaller, els Boyes també fan gran feina i, bueno, i que van tot a una i crec que estan treballant molt en equip. I el porter també és un gran porter.
Edu Lorrio, el porter al qual es referia ara Òscar Carrillo i que és el suplent a la selecció de Dani López Pinedo, resident a Sabadell des de fa la tira d'anys. Aquest partit entre el Club Natació Barcelona i el Club Natació Sabadell, l'Estrapul masculí, arrencarà demà a 2:15 del migdia a la Nova Escullera.
Hola, soy Adri Cuevas, jugador del Sabadell, y os recomiendo que escuchéis Hotel Suisse en Radio Sabadell.
Els últims minuts del programa els dediquem a l'handbol i a l'Oar Gràcia, que té l'oportunitat d'entrar de ple a la part alta de la primera nacional masculina després de les dues últimes pallisses, a més contra equips vallesans de la zona mitjana-baixa, podríem dir, de la classificació. Els homes de Gerard Gomis i de Cesc Borrell visiten la pista del filial del Granollers, un dels històrics també de la categoria, que està 3 punts per sobre dels verdiblancs. Els gracencs intentaran convertir-se en el tercer equip capaç de saltar al Palau d'Esports de Granollers aquesta temporada, després del Joventut Handbol Mataró i també del Sant Cugat, un dels dos vallesans que dèiem ara que havien claudicat aquestes últimes jornades contra l'Oar Gràcia. El jugador gracien Guillem Correro, un dels més encertats les últimes setmanes a l'equip de Gomis i Borrell, espera un partit de nivell com el de la primera volta, vaja.
Granollers, bueno, ja es va veure en el primer partit a casa nostra, que va ser un grandíssim partit. La veritat, vam fer un molt bon partit nosaltres i ell també un gran partit, que van acabar emportant-se ells. I sí, és un d'aquests partits que són xulos de jugar, perquè bueno, són partits on hi ha molta qualitat d'handbol, hi ha molta intensitat i, a part, ens juguem posicions de la classificació molt importants.
Duel directe, per tant, entre el Granollers B i l'Oar Gràcia Sabadell. El filial del Fraikin acumula 4 victòries consecutives, per tant, els dos arriben a la cita en plena inèrcia positiva, una mica més llarga per l'equip del Vallès Oriental. Correro espera un Granollers B més fet a la categoria, més madur que no pas el de la primera volta, per tota l'experiència adquirida per una plantilla tan jove com és sempre la del Granollers B durant tot aquest temps.
clar, el Celbe normalment ja és el típic, són equips molt joves, que són molt treballadors, que com més avança la temporada, més milloren. Bueno, òbviament és el Granollers i tenen són grans equips sempre. I sí que és veritat que nosaltres, bueno, hem aconseguit un grup molt jove, que treballem molt i ens agrada molt l'handbol, i això en part, gràcies a això, estem aconseguint el que estem aconseguint.
La recepta de l'èxit, segons el Guillem Correro, aquesta constància d'un equip que estava cridat a estar entre els primers classificats, que ha estat un pèl irregular en segons quina fase del campionat, aquesta primera nacional d'handbol, però que en canvi les últimes jornades han redreçat el rumb i tenen a tocar un altre cop la part alta de la classificació a les portes d'aquest compromís directe entre l'Oar Gràcia i el Granollers B. La classificació de la primera nacional ha quedat trencada les últimes setmanes, en part pels resultats, per les victòries de l'Oar Gràcia, que és qui tancava el grup capdavant. El conjunt sabadellenc es troba entre els primers classificats, però són en una zona mitja alta i esperen ara fer aquest últim salt d'ara fins a finals de temporada per colar-se al top 5. Per fer-ho, això sí, Guillem Correro reconeix que punts com els d'aquest dissabte seran claus.
Ara són partits que són contra rivals directes, que són punts que els hem de treure si de veritat volem estar a la part alta de la taula. És totalment això, i seran grans partits, això... Això no... seguríssim.
Demà a 2:15 de la tarda al Palau d'Esports de Granollers, a l'Olímpic de la capital del Vallès Oriental, es durà a terme aquest compromís, aquest enfrontament de la primera nacional entre el filial del Fraikin i l'Oar Gràcia Sabadell. Repassem informacions en format més breu. El 22è Rally Monte Carlo històric de cotxes clàssics arrenca avui a Barcelona. El moll de la Marina serà el punt de partida d'aquesta prova amb la presència del sabadellenc Sergi Giralt. Serà, de fet, el primer rally, la primera competició del pilot local, en el seu cas, en aquesta ocasió, copilot, després de rebre el guardó com a millor pilot europeu de regularitat en clàssics per part de la FIA, de la Federació Internacional d'Automobilisme. A les 7 arrencarà aquest històric Rally Monte Carlo, comptant amb 40 pilots i copilots de 6 nacionalitats diferents. I avui també dia especial pels amants dels esports de neu. Avui arrenquen els Mundials d'Esquí i de Snowboard Freestyle a Park City, a Utah, als Estats Units. La participació de Caral Castellet, això sí, no arrenca fins la setmana vinent. Concretament, dijous, en horari de matinada aquí a casa nostra, serà l'eliminatòria del mig tub del Half Pipe, la classificatòria, i dissabte, dos dies més tard, serà la gran final. La surfista de neu sabadellenca arriba platòrica a aquesta cita, aquests Mundials de Snow, després d'aconseguir el seu primer podi als X Games fa uns dies. De fet, acumula ja 3 grans resultats. El Diu Tour a Colorado ara fa uns mesos, després a la Copa del Món, al Lax Open a Suïssa, i com dic, aquesta última setmana, amb aquest nou podi, la plata als X Games. Sobre la taula, sobre el snow de Queralt Castellet, acabem el programa d'avui, el 1 de febrer del 2019, amb el Toni González, que us envia des del control de so una abraçada enorme. D'aquí a uns segons el podreu trobar a Ràdio Sabadell al Twitter, també al Facebook de l'emissora, a Instagram també ens podeu seguir, i si no, a radiosabadell.fm per estar informats de tot el que succeeix a la ciutat. Com diem, demà passat, diumenge, a 11:45 del matí, Centre d'Esport Sabadell Atlètic Balears, a la sintonia de Ràdio Sabadell, el Sabadell en joc, i amb un ull posat també a la resta de l'esport de la ciutat que es disputa en aquella franja horària. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.